Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bon vespre a tots i a totes. Primer programa d'aquest estiu i penúltim de la temporada. Això s'acaba ja i encara que no us ho creieu ja estem pensant en la propera. Per moltes ganes de descansar que tinguem, no podem estar mai ociosos del tot i ja tenim el caparró configurant els propers programes que us proposarem. També resulta que el programa d'avui coincideix amb la revetlla de Sant Joan, la nit més curta de l'any, plena de disbauxa. Ja que ara són les 8 del vespre, esperem que el Parlem d'Òpera us serveixi de pròleg al sopar, a la coca i el foc i la pirotècnia, que esperem sigui moderada, sobretot pensant en els animals, que senten una por mortal en sentir els exagerats sorolls de petards i de més. Us diré que a mi també em desagrada el soroll i el foc no m'agrada gens jugar-hi. O sigui que si ho feu, prudència, si us plau. Toni González, del control de so, qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda.
Parlem d'Òpera, a Ràdio Sabadell.
El d'avui és un d'aquells programes que fem cada any a finals de juny on us presentem els personatges de 3 mesos seguits, juny, juliol i agost, donat que aquests 2 mesos fem vacances. Aquest, doncs, serà el nostre objectiu d'avui, presentar-vos 6 cantants notables del passat que ja no es troben entre nosaltres, donant lloc a una varietat de música. Per afegir aquesta varietat, la peça introductòria és lliure, sense relació amb el tema, igual que ho són les peces que intercalem entre els personatges d'un mes i els del següent. I avui us hem proposat una música ben bonica, en la meva opinió, però rareta, eh? Era l'obertura d'una òpera còmica francesa, concretament de Les Dilettantes d'Avignon, òpera en un acte, música de Jacques Fromental-Halévy, l'autor de la famosa gran òpera La Juif, i llibret del seu germà León. Aquesta òpera es va estrenar a l'Òpera Còmic de París el 7 de novembre de 1829 i la versió que hem sentit era la de l'Orquestra Regional Avinyó-Provença sota la direcció de Michel Piquemal. I sense més preàmbuls anem a presentar els personatges del mes de juny.
Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell.
I el primer de qui parlarem avui serà un tenor anglès, Peter Pears, també conegut com a Sir Peter Pears, d'on li fou otorgat el títol de cavaller l'any 1978. Aquest tenor és també famós per haver estat el company de vida del compositor Sir Benjamin Britten, de qui va protagonitzar les estrenes de la majoria de les seves òperes. Peter Pears va néixer a Farnham, en el comtat de Surrey, al sud-est de Londres, el 22 de juny de 1910. Va estudiar música a Oxford, on va ser organista, però ho va deixar abans de graduar-se i després va estudiar cant en el londinenc Royal College of Music. El 1934, quan formava part del cor de cambra BBC Singers, va conèixer Britten i van donar el seu primer recital junts el 1937 en el Balliol College de la Universitat d'Oxford. Després se'n van anar a Amèrica i en tornaven a interpretar junts els 7 sonets de Michelangelo, de Britten, en el Wigmore Hall de Londres, enregistrant-lo posteriorment, la que seria la primera gravació de tots dos junts. Moltes de les obres de Britten contenen papers per a tenor escrits específicament per a Pears. Pel que fa a les òperes, hi ha els protagonistes de Peter Grimes, Albert Herring i Death in Venice, així com roles a Owen Wingrave, Billy Budd, The Turn of the Screw i A Midsummer Night's Dream, entre d'altres. Juntament amb Britten van fundar el Festival d'Aldeburg el 1947. El 1962 va cantar la premiere del War Requiem. Va cantar també regularment a Covent Garden i en els principals teatres europeus, debutant en el Met de Nova York l'any 1974 amb Death in Venice. Fou també collibretista de Midsummer Night's Dream, així com un destacat liderista. La seva veu era molt particular, inconfusible i controvertida, no gaire bonica i mancada de varietat de colors, però molt expressiva. Sir Peter Pears va morir a Aldeburg el 3 d'abril de 1986, 10 anys després de Britten, al costat del qual està enterrat. I ara el sentirem en un enregistrament del 1958 de Peter Grimes, l'òpera més destacada de Britten, que ell mateix havia protagonitzat en l'estrena del 1945 a Londres. Steady, There You Are, Nearly Home, amb l'orquestra i cor de Covent Garden sota la batuta del mateix Benjamin Britten.
Thank you. home? What is home? Calm as deep water, where's my home? Deep in calm water will drink my sorrows dry, and the tide will turn.
Steady! There are nearly home! The first one died, just died. The other slipped and died. And the third will.
Accidental circumstances!
Water will drink my sorrows dry, and the tide will turn.
Billy Grimes! Here I am! Hurry, 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 hurry! Now is gone simple to toil, bring the branding on and knife, for what's done now is done for life! Come on! Lend me the skies
and begin.
Joel has gone fishing, and young Joel has gone fishing, and you'll know's gone fishing when you land the next show.
Ellen, give me your hand, your hand. My hope is held by you. If you'll take it away,
take away your hand. The argument's finished. Friendship lost. Gossip is shouting. Everything said. To a hell. Shouting my name. Do you hear them? Do you hear them?
Oh,
David John, shall answer. Come home, come home, come home, come home.
Peter Grimes. Grimes. Peter
I ara, per completar la parella del mes de juny, parlarem d'una mezzosoprano nord-americana que va morir fa relativament pocs anys, concretament 9, i del traspàs de la qual ens en varen fer ressò en el programa número 104 de Parlem d'Òpera, més el 18 d'abril de 2013. Parlarem de Reese Stevens, una artista que avui en dia potser us soni poc el seu nom, però que en el seu moment va ser prou important, sobretot en el Metropolitan de Nova York, on fou un veritable ídol. Va néixer en el Bronx de Nova York amb el nom de Reese Gus Steinberg, de pare d'ascendència noruega i mare jueva d'ascendència russa i polonesa. Va cursar els seus estudis a la prestigiosa Juilliard School de la seva ciutat natal durant 3 anys i després va anar a perfeccionar-se a Viena. Fou contractada a Praga, ciutat que veuria el seu debut l'any 1936 en el rol protagonista de l'òpera Mignon, d'Ambroise Thomas. A Praga hi estaria 2 anys, durant els quals també va aparèixer com a convidada a l'òpera de Viena, que la va contractar en la seva companyia per fer una gira en el Teatre Colón de Buenos Aires, on va ser Octaviana de Rosencavalli el 1938. I l'any següent canta Dorabella i Cherubino en el britànic Festival de Glyndebourne. També el 1938 va debutar amb la companyia del Met, però a Filadèlfia, repetint el rol d'Octaviano al costat de la mariscala de la gran Lotte Lehmann. Només 3 setmanes després va debutar en el Met, pròpiament dit, a Nova York, en Mignon. En el teatre novaiorquès seria un veritable ídol durant les dècades dels 40 i 50 fins que es va retirar l'any 1961 i va cantar els grans papers del repertori més clàssic de mezzosoprano, però la seva gran especialitat fou la Carmen, el rol del seu comiat, la qual no tan sols prestava la seva veu, sinó el seu físic esplèndid i sensual. Durant uns anys va alternar l'òpera amb l'actuació a pel·lícules de Hollywood, però no s'hi sentia a gust en aquest ambient i ho va deixar al cap d'uns quants anys. L'any 1951 va participar en un enregistrament de Carmen de la RCA al costat de Jean Pierce, Robert Merrill i Richie Albanese, dirigits per Fritz Reiner, que fou un veritable èxit de vendes. Després de la seva retirada a l'òpera, el 1961 va oferir recitals durant molts anys per tots els Estats Units. Fou també entre el 1963 i el 1968 la directora general de la Metropolitan Opera National Company, la companyia que feia les gires del Met, i posteriorment es va encarregar de la nova generació de cantants en aquest teatre. Reese Stevens va estar casada amb l'actor austríac Walter Surowi del 1939 al 2001, quan aquest va morir, i que fou també el seu mànager, i amb qui va tenir un únic fill. Reese Stevens va morir a la seva casa de Manhattan el 20 de març de 2013, quan li quedaven menys de 3 mesos per fer els 100 anys. I ara, si us sembla, la sentirem en el seu paper i òpera de debut, Mignon, d'Ambroise Thomas, Connais-tu le pays, amb l'orquestra del Metropolitan Opera, dirigida per Wilfrid Pelletier, del 1945, en viu.
Breathe. l'homme attend là-bas, la salle au long du dos, où tes hommes demeurent. M'appelle dans la nuit, à me tendant les bras, il accourt.
T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
Thank you.
Com a separació dels personatges de juny i juliol hem sentit la sinfonia de l'òpera de Bellini i Capuletti e Montecchi, un fragment musical que ens va servir de sintonia de la ja llunyana segona temporada d'aquest programa, els anys 2011-2012. Era la versió de l'orquestra de la Ràdio de Múnich sota la batuta de Roberto Abbado. I ara seguirem el fil del nostre programa amb un baríton italià, el personatge masculí del mes de juliol, Dino Dondi. Nascut a la població de Casalecchio di Reno, pertanyent a l'àrea metropolitana de Bologna, el 10 de juliol de 1925, la seva passió per l'òpera el va portar a estudiar de manera autodidacta fins que va trobar un professor que el va formar. A partir del 1950 comença a cantar en petits teatres de la seva zona natal de l'Emília-Romanya, fins que el 1954 se'n va a Milà, on canta Rigoletto en el Teatro Nuovo. I ja el 1956 debuta a l'Escala com a Monasro d'Aida. En aquest teatre hi mantindria una llarga vinculació. Al Coliseu milanès hi apareixerien en importants ocasions, com ara l'Ifigenia Tauride de Gluck, del 1957 sota la direcció escènica de Luchino Visconti i musical de Nino Sanzogno i al costat de Maria Callas, de la qual n'existeix un enregistrament. El Macbeth de 1958, dirigit musicalment per Thomas Schippers. L'estrena mundial el mateix any d'Assassinio nella Catedrale d'Ildebrando Pizzetti. La Beatrice di Tenda de Bellini del 1961 al costat d'una debutant Joan Sutherland, etc. A Itàlia va cantar també en el Teatro Margherita de Gènova, el Regio de Torí, el Comunale de Florència, el de Bologna, el Festival de Spoleto i etc. A l'estranger va cantar a Viena, Monte Carlo, Amsterdam, Lisboa, Atenes i també etc. En el Liceu hi va aparèixer entre els anys 1959 i 1968 amb repertori bàsicament verdià. Dino Dondi va morir a la ciutat de Basse-Terre, de la capital de l'illa francesa de la Guadeloupe, a les Antilles, el 3 de març de 2007. I ara us proposo sentir-lo en aquesta Beatrice di Tenda de Bellini, que hem anomenat a l'Escala, en el rol de Filippo Maria Visconti, l'aria Qui m'accolse o preso errante, non son io che la condanna. Antonino Botto dirigeix el cor i l'orquestra de l'Escala, representació en viu del 10 de maig de 1961.
Okay. condanno, quella sua l'altrui baldanza, empierei non me diranno alla terra, alla terra mostremo. Ad alpine con quel volo che a potere soffido alzo, corso il triano, il regno solo beve entrambe, con il romposo il triano, il regno solo beve entrambe.
Més contemporània és la meitat femenina de Juriol. Segur que molts de vosaltres, com jo, vareu tenir l'oportunitat de veure-la alguna que altra vegada en el Liceu o alguna altra banda. De fet, ens vàrem fer ressò del seu traspàs en el programa 181 del 12 de febrer de 2015. Parlem de la gran mezzosoprano russa Elena Obratsova, nascuda a Sant Petersburg, aleshores Leningrad, el 7 de juliol de 1939. Va viure de molt petitona el terrible setge de la seva ciutat natal a càrrec de l'exèrcit alemany. Posteriorment, la família va deixar Leningrad i Elena va iniciar els seus estudis musicals el 1954 a la ciutat de Taganrog, al sud, en el mar d'Azov. El 1957 va continuar els estudis a Rostov i l'estiu de 1958 va ingressar en el Conservatori de Leningrad. Fins i tot abans d'acabar els seus estudis en aquest, ja fou convidada a cantar en el Bolshoi de Moscou, on va debutar interpretant el rol de Marina de Boris Godunov. Això era el 1963, i l'any següent, amb la companyia moscovita, va debutar a l'estranger, ni més ni menys que a la Scala de Milà, amb Jovanchina de Mussorgsky i Guerra i Pau de Prokofiev. Més o menys coincidint amb el seu debut a l'Òpera de París, Elena Obratsova guanya el primer premi del concurs Francesc Vinyes de Barcelona, l'any 1970. Això li suposaria el definitiu salt a l'estrellat internacional. Debuta el 1971 a l'Òpera de Viena amb el rol de Paulina de la Dama de Piques i tornaria el 1975 amb Carmen, una de les seves grans creacions. Aquest mateix any debuta a l'Òpera de San Francisco amb l'Azucena del Trovatore i el 1976 ho faria en el Met, on es va presentar amb un altre dels rols que la varen fer gran, amb Neris, al costat de Carlo Bergonzi. Entre altres personatges, en el teatre neoyorquès encarnaria Dalila, la Charlotte de Werther, Carmen o Adalgisa. Un altre punt fort en la seva carrera fou el 7 de desembre de 1977, inauguració de la temporada de l'Escala, on és Èboli en un Don Carlo amb un repartiment de somni format per Josep Carreras, Mirella Freni, Piero Capuccilli i Nicolai Giorov, amb Claudio Vado a la batuta. En el Liceu, teatre al qual estava molt vinculada, després del seu triomf en el Vinyes el 1970, hi va cantar Dalila, Carmen, Èboli, Amneris, Azucena, Orfeo, Santuzza, la comtessa de la Dama de Piques, l'àvia, el jugador de Prokofiev i el paper secundari de Federica a Luisa Miller. Tot i retirada, Elena Obratsova apareixia esporàdicament en escena per cantar la comtessa de l'òpera de Tchaikovsky, el típic paper de diva al final de la seva carrera. L'Obratsova fou una mezzo generosament dotada per la naturalesa, amb una veu amb un timbre únic, vellutat i d'una rara bellesa, amb notes baixes força profundes i aguts de soprano dramàtica. Això hi unia una presència escènica impressionant, ajudada per un gran talent actoral que li conferia un gran magnetisme. Va morir a Leipzig, Alemanya, el 12 de gener de 2015, als 76 anys d'edat. I ara us la faig sentir en l'àrea de la principessa de Bouillon, de l'Adriana Lecouvreur, de Chilea, Acerba Voluntà, amb la Filharmonia Orquestra dirigida per James Levine.
Woo!
Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Per separar juliol d'agost hem triat aquesta bonica marxa del tercer acte de l'òpera Oberon, de Carl Maria von Weber, en la interpretació de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Bavaresa, dirigida per Rafael Kubelik. I anem ara a parlar de Lili Chukassian, contralto estatunidenca, filla d'immigrants armenis, nascuda a Chicago el 1 d'agost de 1921. Com tants altres, va començar cantant a l'església i després de la secundària es va posar a estudiar cant i va començar la seva carrera en la dècada dels 40 com a cantant d'oratori i concert, bàsicament a Chicago. El seu gran triomf fou el 1955, quan Bruno Walter la va escollir per cantar la segona sinfonia de Mahler. El 1956 fou diagnosticada d'un càncer de mama amb una perspectiva de només 6 mesos de vida, però amb cirurgies i tractaments ho va superar per viure 56 anys més. Què us sembla? No fou fins al 1959 que va cantar òpera per primera vegada, la del Gisda de Norma a Arkansas. Un triomf i un enregistrament d'això arriba a mans del director Thomas Shippers, que va quedar impressionat. Dos anys més tard la va voler per un concert d'Alexander Nevsky de Prokofiev a Nova York. Rudolf Pink li va oferir un contracte en el Met, però ho va refusar per por de passar molt de temps lluny de la família. I ràpidament va fer el seu debut europeu de la mà de Shippers en el Festival de Spoleto, on va cantar l'Herodies de Salomé. Tornar als Estats Units, de nou rep l'oferta de Bing i aquest cop accepta, debutant el març de 1962 amb la Txeca de la Gioconda. La seva carrera en el teatre de Nova York es va perllongar 24 anys, però també va actuar en altres teatres tant d'Amèrica com d'Europa. En el Liceu, per exemple, va cantar un ballet màscara el 1973. Es va retirar el 1986 i es va dedicar a l'ensenyament a la Universitat de Yale. Va morir a la seva casa de Bramford, Connecticut, el 9 d'abril del 2012, als 90 anys d'edat. I ara la sentirem no en òpera, sinó en la cantata per a mezzosoprano, cor i orquestra Alexander Nevsky, opus 78 de Sergei Prokofiev, amb la Filarmònica de Nova York dirigida per Thomas Schippers, El camp dels morts.
Thank you.
I l'últim personatge d'avui i d'aquesta temporada és la meitat masculina d'agost, un baix de nacionalitat belga, Gilles Bastin. Va néixer a la localitat de Belvaux-Ligneville, a la província de Liège, a la Valònia francòfona, el 18 d'agost de 1933. En acabar els seus estudis secundaris, Bastin crida l'atenció de Frédéric Anspach, tenor belga especialitzat en oratori i lied i important professor que el pren com a alumne. Anspach també fou professor d'un altre destacat cantant de la mateixa nacionalitat, José Van Damme. Estudia en el Conservatori de Brussel·les, on perfecciona el treball amb la seva veu i obté dos primers premis. El seu debut fou 1960 en el Teatre Royal de la Monet, a Brussel·les, interpretant el rol de Caronte en l'Orfeo de Monteverdi. I ràpidament la seva carrera pren dimensions internacionals i el va dur pels escenaris més importants del món. A Europa destaquen la Royal Opera House, Covent Garden, l'Escala, l'Òpera de París, l'Òpera de Viena i el Festival de Salzburg. Igualment ha cantat a Amèrica, Nord i Sud, sense faltar-hi el Metropolitan de Nova York. Fou un cantant molt versàtil, d'ampli repertori, que anava des de Monteverdi fins a Altenberg, incloent Verdi, Mozart, Wagner i Berlioz, per bé que, segons sembla, el seu rol favorit fou el del baró Ox, del Rosenkavalier de Richard Strauss, òpera que va enregistrar sota la direcció d'Edo de Wart. Gilles Bastin, abans de ser cantant, fou professor d'alemany, francès i història, i de nou tornà a la docència en plena carrera per ensenyar cant en el Conservatori de la capital belga, i va deixar una extensa discografia. Gilles Bastin va morir a la localitat de Waterloo el 2 de desembre de 1996, als 63 anys d'edat. I us proposo que el sentim interpretant Berlioz, sota la direcció de Sir Colin Davis, un director, per cert, que fou molt important en la carrera del nostre baix. Amb la London Symphony Orchestra, Voici des Roses, ària de Mefistòfeles de la Damnation de Faust. I aquí ens acomiadem avui. Recordeu, el proper serà el darrer programa d'aquesta 12a temporada Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell. No us el podeu pas perdre. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.